Tinc l'honor de presentar el nostre primer ponent, el professor Manel García Sánchez. El professor Manel García Sánchez és doctor en Història, professor de la Universitat de Barcelona, però bueno, té un currículum molt llarg. Jo intentaré resumir perquè si no ja no ens parlaria, podríem estar aquí parlant. Ha estat professor de filosofia d'ensenyament secundari durant 30 anys, ningú ho diria, consultor de filosofia de la Universitat Oberta de Catalunya, també professor de la Universitat de València i és un molt bon crític literari amb el Periódico de Catalunya. La seva recerca se centra en l'estudi del gènere, l'antiguitat, els intercanvis comercials al món antic, la representació de l'alteritat oriental amb el món clàssic i la seva recepció amb la cultura occidental i, a més, amb la innovació docent. Actualment compagina la docència i la recerca amb col·laboracions també amb el diari El País. És autor, entre d'altres molts treballs, de, i us ressaltaré poquets, i després podeu mirar bibliografia seva, Les mujeres de Homero, El gran rei de Pèrsia, Formes de representació de l'alteritat persa en el imaginari griego, i coeditor de Mujeres, género y estudios clásicos, un diálogo entre España y Brasil. És IP de dos grans projectes, el projecte de la FECIT, Ginaiques, Mulieres, Mujeres, Dones, Emakumeak, Mujeres de Grècia i Roma, i del grup d'innovació docent, CLIOGEN, sobre gènere i història, que pretén canviar les inèrcies de l'ensenyament, aprenentatge, de la història i avaluar les diferències de gènere o sexe, cadascú pot dir com li agradi. Avui ens presenta Lo que de presente tiene el pasado, Historia y género en Grecia y Roma. Professor, té la paraula.
Molt bé, moltíssimes gràcies a la doctora Elisa Varela, evidentment moltíssimes gràcies al doctor Jordi Pérez González per convidar-me avui a participar aquí en aquestes jornades sobre les dones a les ciutats de l'antiga Roma i per suposat donar les gràcies a la Universitat de Girona per organitzar un acte com aquest que, com comentava abans la doctora Varela i com ha comentat també el degà, el doctor Quintana, doncs és necessari. La meva presentació o conferència inaugural no estarà centrada en pròpiament en la dona a l'antiga Roma, sinó que el que farem serà una aproximació teòrica al que són els estudis de gènere, quina és la història d'aquests estudis a l'estat espanyol i, en concret, com s'han concretat en el cas de la Grècia i la Roma antiga. Val? Voldria començar per una reflexió que ha fet el doctor Quintana, que trobo que és interessant, i és el que són les polítiques de cancel·lació, les polítiques revisionistes de la història. No? Vull dir, com ha dit molt bé el professor Quintana, no es tracta de cancel·lar, sinó que el que es tracta, curiosament, és de recuperar aquelles veus silenciades del passat i, en qualsevol cas, per fer possible allò que deia Ciceró, que la història sigui magistra vitae, vull dir, que ens serveixi d'alguna cosa la història del passat perquè no es torni a repetir el que ha passat. No? Alguns col·lectius, d'acord, de persones en diferents èpoques de la història que han estat silenciades o que han estat d'alguna manera marginades o perseguides o, en el fons, invisibilitzades, com es comentava. Vull dir, no es tracta de que hi ha un llibre d'una feminista, d'acord, italiana, que es deia Carla Lonzi, que es titula Escopim sobre Hegel. No es tracta d'escopir sobre Aristòtil, ni sobre Plató, d'acord, ni sobre Sèneca, ni sobre els pensadors de la Grècia i la Roma antiga, pel que van dir que és discutible i és censurable sobre les dones, sinó que el que es tracta és intentar comprendre en el context d'aquelles societats per què es va dir el que es va dir, la qual cosa no vol dir en cap cas que estigués legitimat dir-ho, però l'historiador té una tasca, que és comprendre, no ser jutge, no està per jutjar, d'acord? Perquè si apliquem una política de cancel·lació i de revisionisme històric, ens quedarem sense camp d'estudi, els historiadors i les historiadores, evidentment, perquè salvaríem a pocs personatges, no? I a pocs protagonistes de la història. El títol de la conferència, que és el que de presente al passat, a mi el que m'agradaria és fer també una reflexió prèvia del que veurem, de com d'alguna manera va evolucionar la història del gènere, que no es va dir així en un principi, d'acord? Molt influenciada pel que són els corrents de pensament i el que són els requeriments i els que són les inquietuds del nostre present. Sabeu això? Que això s'anomena presentisme, vull dir, i és d'alguna manera com inquietuds i problemes de la realitat del present que ens interpel·len, com el que comentava, per exemple, ara el doctor també Quintana sobre l'acte inaugural ahir, que l'alumnat demanava, no, que es revisessin els protocols d'assetjament, doncs moltes vegades aquestes inquietuds i problemàtiques del present fan que interroguem el passat sobre si aquest tipus de problemes, aquest tipus d'experiències es donaven o no es donaven. I aleshores veureu com d'alguna manera els estudis sobre gènere, els estudis sobre les dones a l'antiguitat, en aquest cas les jornades d'avui a l'antiga Roma, han estat molt marcats per el que han estat requeriments i el que han estat inquietuds i el que han estat corrents ideològics del nostre present. I d'alguna manera això és el que mou els historiadors i les historiadores a fer aquest viatge d'anada i tornada al passat. Òbviament el present porta empaltat el passat, però també podem empaltar el passat el que serien les nostres diferents inquietuds des del present. I això és el que d'alguna manera va marcar la recerca sobre història de les dones i història del gènere. I seria molt important, com a historiadors i com a historiadores, que a banda de fer recerca en un període determinat de la dona romana o de la dona grega, en paral·lel us vestíssiu d'acord al que seria un aparell conceptual d'història teòrica que moltes vegades va acompanyat del que són altres disciplines afins a la historiografia, com pot ser la filosofia, o com pot ser la sociologia, o com pot ser l'antropologia, perquè veureu que aquestes disciplines d'alguna manera han estimulat com un tàbac socràtic als historiadors i a les historiadores a preguntar el passat sobre la condició de les dones, doncs estaria bé també això que us deia, no? Que us acostumeu també en paral·lel a fer lectures d'això que anomenem història teòrica. Vull dir, doncs, per exemple, és una lectura obligatòria per qualsevol persona que es dediqui a l'estudi del gènere, doncs, haver llegit El segon sexe de Simone de Beauvoir, o és imprescindible per qualsevol persona que es dediqui a l'estudi del gènere a l'antiguitat haver llegit La història de la sexualitat de Michel Foucault, o és imprescindible per qualsevol persona que es dediqui a l'estudi del gènere a l'antiguitat haver llegit El gènere en disputa de Judith Butler. Val? Per posar tres exemples, i en podríem posar alguns més, que és una mica el que jo aniré destacant. Per tant, en el fons, el que m'agradaria és que veiéssim com el present ens ha fet d'alguna manera interrogar el passat sobre unes persones que hi eren i que hi van ser, que van estar silenciades, i sobre unes problemàtiques que moltes vegades quan interroguem el passat descobrim que és legítim plantejar-li aquestes preguntes al passat. Vull dir, és legítim preguntar-li al passat sobre si hi ha una discriminació per la identitat sexual, val? Que és una problemàtica doncs, més recent del que serien els corrents feministes actuals o el que seria els moviments de la historiografia del gènere o de la filosofia del gènere. No? I, en principi, el que també m'agradaria fer una mica és un repàs per la historiografia, o si preferiu per la història de la historiografia, o si preferiu per la història de la història del gènere, tant en el nostre país, a l'Estat espanyol, com a nivell internacional, com d'alguna manera això, els que s'han passat a França, que bàsicament veureu que és França i els Estats Units, el que seran els nostres dos punts de referència i inspiració intel·lectual per als estudis de les dones, han condicionat aquesta investigació. En el fons seria, per una banda, utilitzar una expressió d'un llibre que jo recomano d'una catedràtica de dret romà de la Universitat de Milà, Eva Cantarella, que es titula, s'ha traduït com a passado próximo, vull dir, el que avui en aquestes jornades se'ns explicarà del passat, veurem que és molt proper, vull dir, molt proper, si m'apureu, per desgràcia, massa proper, moltes vegades tenint en compte que estem al segle XXI i que no hauria de ser tan proper i ens hauria de semblar com una realitat més estranya, més aliena, com si viatgéssim a un país, diguem-ne, d'una geografia que ens resultés estranya, com ja no familiar, i per desgràcia continua sent molt familiar. I, per altra banda, també m'agradaria utilitzar una frase d'un historiador, un teòric de la història, que era Reinhard Koselleck, que passava d'un futur passat. Vull dir, d'alguna manera, com el passat, d'alguna manera, condiciona el que són percepcions del present, i en el fons jugar amb aquella frase de les confessions de Sant Agustí, no? Vull dir, quan em pregunten què és el temps, quan no em pregunto què és el temps, sé què és, i quan em pregunto què és el temps, no sé el que és. I en el fons Agustí parla d'aquesta decisió entre passat, present i futur, però en el fons per dir que quan parlem del passat, en el fons estem parlant del present del passat, que és una mica el que m'agradaria avui que reflexionéssim avui en aquesta sessió, diguem-ne, inaugural, que a mi em toca, doncs, començar. Hi ha un poeta, Jaime Gil de Viedma, que deia que, bueno, deia dues coses, diguem-ne, una que la història d'Espanya és la pitjor de les històries perquè sempre acaba malament, no? Això no m'interessa tant, com quan deia que a Espanya tot arriba tard i malament. D'acord, sí. Val, això és un punt de partida que crec que és interessant quan en el fons ens estem plantejant una reflexió sobre com van aparèixer els estudis de gènere a l'Estat espanyol i si realment van arribar tard i malament. D'acord? Que ja us avanço, fent una mica de spoiler, que no van arribar ni tard ni malament. És a dir, amb una cosa que en el fons ens podia resultar sorprenent, aquesta vegada sí, diguem-ne, i especialment a partir del que serà la transició, veurem com es comencen a traduir obres que són importants tant a França com als Estats Units, que com us deia són els dos pols referencials en els estudis de gènere pel que fa a la teoria sobre el gènere, i a més hi ha una enorme activitat d'una gran qualitat en recerca i en docència i en innovació docent a les universitats de l'Estat espanyol des de molt d'hora. Val? És a dir, també cal dir, i cal fer també una reflexió sobre això, que crec que és interessant, que aquesta tasca, diguem-ne, de pujar-nos al tren de la recerca sobre el gènere va ser impulsada per dones, i van ser dones a l'Estat espanyol les primeres que van crear grups de recerca, les primeres que van impartir doncs, assignatures d'acord sobre història de les dones i història del gènere, però seria molt important que, i això ho he defensat i les persones que em coneixen saben que ho dic sovint, que els homes, d'acord? Sí, els homes que us considereu cisgènere, d'acord? Us animéssiu també a fer recerca sobre el gènere, perquè el concepte de gènere no únicament engloba i únicament es limita a la història de les dones, perquè òbviament si una societat patriarcal dirigida i vertebrada i en el fons construïda per homes ha relegat a les dones en un determinat paper, estudiar la situació de les dones ens obliga en paral·lel estudiar el que avui dia s'anomenen les masculinitats, diguem. Ara ho aniré desenvolupant, val? Vull dir, anirem...
Quan les preguntes, quan acabi el professor... García Sánchez, us obrirem un torn de preguntes i us passarem un micro perquè s'hi senti bé, d'acord?
Jo ho aniré igualment desenvolupant, vull dir, el que són aquestes persones, val? I evidentment després respondré totes les preguntes que vulgueu, val? Bueno, en qualsevol cas, això que us comentava, no? Vull dir que estaria molt bé que la història de les dones no fos una disciplina o una branca historiogràfica només duta a terme per dones. Val? Jo em dedico des de fa molts anys a la història de les dones i sempre m'he hagut de sentir la broma, evidentment, de col·legues homes, no?, que em deien que què feia jo dedicant-me, no?, a la història de les dones, no?, com si fos un tema menor de la historiografia. No? No, és un tema, evidentment, tan vertebrador i tan vertebral i tan cardinal com pot ser qualsevol altra de les temàtiques en història, però estaria bé que, si entenem per gènere el rol que s'assigna als sexes i parlem de història del gènere, que també, diguem-ne, hi haguessin homes cisgènere, d'acord? I subratllo això perquè sí que ha estat habitual que homes homosexuals s'hagin dedicat a l'estudi del gènere, val? Però en canvi no homes cisgènere heterosexuals s'hagin dedicat, no? No és tan habitual que s'hagin dedicat a la història de les dones, val? Jo imparteixo a la Universitat de Barcelona una assignatura que és obligatòria, que és gènere i història, i jo sempre defenso que aquesta assignatura a curt termini hauria de desaparèixer, perquè o el gènere s'integra transversalment en totes les assignatures o en el fons és una flor que no fa estiu. Val? Vull dir, es fa una assignatura obligatòria de gènere i història, estem un semestre, un quatrimestre, parlant de gènere i història, però després la resta d'assignatures del grau, les dones continuen estant invisibilitzades. Val? Aleshores, de vegades és molt important que el políticament correcte no ens faci perdre de vista que té un punt de trampa. Val? Es creu que es cobreix un expedient perquè hi ha una assignatura de gènere i història, o es creu que es cobreix un expedient perquè utilitzem un llenguatge inclusiu, d'acord? Sí? Però després la quotidianitat, el dia a dia, el desenvolupament dels graus continua sent com ha estat sempre, d'acord? On les dones i altres col·lectius, altres identitats de gènere han estat invisibilitzades. Aleshores, és molt important que no únicament us animeu tots i totes a mostrar interès per la recerca sobre gènere, sinó que això es faci d'una manera transversal en qualsevol dels àmbits dins de la historiografia que vulgueu que siguin el vostre camp d'especialització. I, evidentment, el professorat s'hauria d'incloure, com deia, en totes les assignatures el que és una perspectiva de gènere. No únicament cobrir, com deia, l'expedient de fer un pla docent amb perspectiva de gènere, però després, evidentment, no es fa res, no?, en el que és el desenvolupament de les matèries que mostri la més mínima sensibilitat pel gènere. Val? Dit això, doncs, i tornant al que us deia de que aquí, a l'Estat espanyol, doncs va haver-hi una certa precocitat, doncs aquí els estudis de gènere van començar a principis del segle XX. D'acord? Òbviament, a principis del segle XX, ja es podeu imaginar que el que interessava fonamentalment era la dona cristiana. Val? I aquí, per exemple, doncs, d'una manera doncs, bastant precoç, Alberto Larrea, d'acord, doncs va estudiar, per exemple, la presència, d'acord, de les dones i en concret de Santa Helena al 1913, per exemple, d'acord, sí, o Pasqual Galindo, doncs va parlar, d'acord, de l'itinerari a Terra Santa de moltes dones al 1924, o Alberto Colunga, que sabeu que és un traductor de la Bíblia, d'acord, doncs, per exemple, es va interessar per la dona a l'Apocalipsi. Una miqueta més tard, en els 150, i ho faré simultàniament, vull dir, en el fons podríem dir que en aquestes dates que ara us comentava el que hi havia era moviments sufragistes, evidentment sufragistes que van aconseguir, per exemple, la República Espanyola, no? La Segona República, la dona, no?, pogués votar, sí? I per tant el que influenciaven eren els corrents, diguem-ne, dels moviments sufragistes, però no sobre aquests autors que us comento, que normalment era gent vinculada a l'Església i evidentment que s'interessaven per un determinat paper, doncs com també se'ns comentarà aquesta tarda, d'acord, de la dona cristiana. I després el que va passar és que en paral·lel, a partir dels anys 50, van ser els filòlegs clàssics els que van començar a mostrar un interès per la situació de la dona, en concret a la Grècia antiga. Val? Els primers treballs són de l'any 54, feia, diguem-ne, uns pocs anys que Simone de Beauvoir havia publicat El segon sexe, d'acord? Que sabeu que la tesi fonamental del llibre de Simone de Beauvoir, que és molt interessant, pels estudis de gènere, encara que el llibre avui dia en alguns aspectes el puguem considerar superat, és igual que un llibre en alguns aspectes pugui estar superat, s'ha de llegir sempre perquè sempre ens ensenya, òbviament, o ens dona idees per fer història, no? Però sabeu que Simone de Beauvoir deia que no es neix dona, sinó que s'arriba a ser dona. Val? En el fons la tesi seria que es neix femella, d'acord, sí, i la societat, la ideologia patriarcal, decideix que és una dona. Val? Aleshores, això, si us hi fixeu, d'alguna manera és un precedent del que després entendrem per la categoria de gènere. I aleshores, en paral·lel, doncs, això va estimular que dins de la filologia clàssica, doncs, alguns professors com Louis Hill, com el professor Josep Alsina, es van interessar per alguns aspectes com la dona Eurípides, per exemple, o per exemple alguns estudis del tipus de vestit i de calçat de les dones de la Grècia antiga, d'acord? Però, en el fons, la historiografia va anar una mica, diguem-ne, més lenta en aquest interès per la situació de la dona a la Grècia i la Roma antiga. De fet, les primeres persones que es van dedicar des de la historiografia als estudis de gènere a l'estat espanyol no van ser persones que després continuessin amb una trajectòria sobre els estudis de gènere, sinó que van ser persones que puntualment van fer doncs, algun treball, no? I, per exemple, doncs, entre aquests noms doncs, hi havia el professor García de Bellido, el professor José María Blázquez o la professora María Eugenia Huguet, que sí que van a dedicar sobretot pel món preromà, pel món del que seria el món fenici, d'acord, en el cas de la professora Huguet, però no van ser, diguem-ne, aquests els treballs que d'alguna manera van marcar aquest impuls que ja no s'ha aturat mai dels estudis sobre la dona en la història i en concret en l'antiguitat. Bueno, jo crec que és mèrit d'una professora de la Universitat de Barcelona, una catedràtica de la Universitat de Barcelona, Mary Nash, que el 1974 va impartir una assignatura a la Universitat de Barcelona que es titulava Història del feminisme. És la primera vegada a l'estat espanyol que en un grau universitari s'imparteix una assignatura vinculada específicament al que eren els corrents que reivindicaven, no, bé sigui el feminisme de la igualtat o bé sigui un feminisme de la diferència. Val? D'alguna manera, per això us deia que no és del tot veritat que com deia Jaime Gil de Viedma, a Espanya arribi tot tard i malament en el cas del gènere que estem veient avui. I us dic això perquè la professora Mary Nash, que després va dedicar fins la seva jubilació fa un parell d'anys, d'acord, tota la seva trajectòria als estudis de gènere, va començar l'any 74 impartint aquesta assignatura i era precisament en aquests anys que sobretot en el món anglosaxó, i aquí hem de pensar en les universitats nord-americanes, i sobretot hem de pensar en Califòrnia, val? Vull dir, es començava a construir una historiografia sobre el que es començava a anomenar primer història de la dona, després es va anomenar Història de les Dones, més tard es va parlar de Història del Gènere i avui dia es parla moltes vegades de feminitats i masculinitats. Ja anirem veient una miqueta com va canviant i per què cadascuna d'aquestes denominacions. Val? I per què l'assignatura de la professora Mary Nash es titulava precisament Història dels feminismes. Perquè en el fons era l'època de gran eclosió, d'acord, sí, del que van ser els moviments feministes a França i als Estats Units, fonamentalment. I, òbviament, això aquí va arribar i, a més, va arribar amb, diguem-ne, doncs, molt bona salut i, evidentment, en una molt bona qualitat. L'any 1975 s'escrivia un llibre, d'acord, que anava, d'alguna manera, a marcar un abans i un després en els estudis de gènere a l'antiguitat. La professora Sarah Pomeroy publicava un llibre, d'acord, sí, que ha esdevingut clàssic, que es titulava Deesses, prostitutes, esposes i esclaves en el món antic. Era interessant aquest títol, d'acord, perquè no era tant que també un títol, evidentment, amb una vocació provocativa, però en el sentit de provocar, en el sentit de cridar l'atenció, posar-nos una rere del davant per fer-nos pensar, evidentment titulant, no, sobretot pel tema de prostitutes, però en el fons això era una mica les categories en les quals s'etiquetava, no, a les dones o es classificava les dones a la Grècia i a la Roma antiga. No? O eren sacerdotes, o eren esposes, o eren esclaves, o eren prostitutes. D'acord? El llibre de Sarah Pomeroy, que jo us recomano que llegiu, és un llibre que en molts aspectes està superat precisament perquè el que avui aprendreu, i és que no s'ha d'accedir únicament al coneixement de les dones del passat des de les fonts literàries, perquè les fonts literàries han estat fonts escrites per homes sobre com la dona s'havia de comportar i havia de ser des d'un punt de vista ideal, sinó que l'epigrafia, la cultura material, d'acord, sí, evidentment ens mostra el món del treball, com començava la, comentava la doctora Varela, d'acord, sí, ens mostra que les dones van tenir més mobilitat, evidentment no van estar emancipades, però van tenir més mobilitat més enllà de la labor matronalis, més enllà del món aquest domèstic que en l'obra literària semblava que era el lloc natural destinat a les dones a la Grècia i la Roma antiga. Clar, si vosaltres us aproximeu a la història de les dones o del gènere només des de les fonts literàries, entendreu per què s'acostumava a parlar de història de la dona. Perquè en el fons s'estava historiant l'ideal del que havia de ser una dona, no les dones reals. Aleshores és bastant habitual que en aquests primers anys us trobeu, no, amb treballs, amb títols, que acostumen a crear o a treballar amb aquest concepte d'un absolut, que és dona. Val? A veure, la dona no existeix, el que existeix són què? Són dones. Val? I aleshores va haver-hi un moment a partir del qual, doncs, sobretot per la influència del marxisme, es va començar a mostrar sensibilitat per les dones de la classe treballadora. Val? Aleshores es va descobrir que aquí hi havia, sobretot a través del que us deia abans, l'epigrafia, a través de la cultura material, es va descobrir que aquí hi havia una altra perspectiva molt diferent de el que era la situació de la dona, que ara direm de les dones, a la Grècia i a la Roma antiga. Òbviament, com després ens comentarà la professora Rubiera, es diferenciava entre subjectes i objectes. Les dones tenien objectes d'aquest món femení, però aleshores eren reificades, se les considerava un objecte, però també van ser més subjectes del que les fonts literàries ens podien fer creure moltes vegades. Vull dir, van tenir més àmbits de mobilitat i més àmbits d'acció que el que ens revelen les fonts literàries, la qual cosa no vol dir que fos una situació ideal. Per desgràcia, encara avui dia no és una situació ideal. Aleshores, tampoc ens hem d'escandalitzar del que veiem en el món antic, ens hauríem d'escandalitzar del que veiem en el present. D'acord? Sí, i és curiós que moltes vegades això que es parlava abans del revisionisme o la cancel·lació, ens escandalitzem del passat, no, no, estaria bé que el passat ja ha passat, no el canviarem, estaria bé que ens escandalitzéssim, no, del present. No? Val, aleshores, en paral·lel a aquesta influència del marxisme, va haver-hi una influència molt marcada per un autor que us parlava abans, que és un filòsof francès, que és Michel Foucault, i la seva història de la sexualitat. Val? Bueno, Michel Foucault, que sabeu que era homosexual, evidentment va mostrar un interès també per com al llarg de la història es creaven una sèrie de discursos, que ja anomenava epistemes, que marcaven el que era normatiu i el que quedava fora de la norma. I és molt interessant, jo us recomano que llegiu aquesta obra, perquè per als estudiants del gènere l'antiguitat és útil, perquè Foucault va morir sense poder acabar aquesta obra, però va com a mínim donar forma als... Hi ha quatre volums publicats, d'acord? Sí? El primer és teòric, i us recomano, però va arribar una mica a parlar de l'antiguitat, no va parlar d'altres èpoques perquè va morir i per tant no va poder concloure aquesta obra. No? Però era molt interessant veure com aquestes categories que utilitzem, heterosexualitat, homosexualitat, en el fons són invents del segle XIX, de la ciència mèdica i en concret de la psiquiatria del segle XIX, precisament per dir que aquesta persona, d'acord, compleix els requisits del que marca la raó patriarcal, que en el fons és reduir la sexualitat fonamentalment a el que és la reproducció, sí? I aquests, en canvi, queden exclosos, no? Sí? Del que es considera la sexualitat normativa i correcta. Aleshores, la reflexió de Foucault també va ser un estímul molt important per als estudis de gènere i per als estudis d'algunes identitats sexuals, com és el cas de l'homosexualitat, que havien també estat silenciades al llarg de la història. Aleshores, també va impulsar doncs, que sorgissin alguns treballs molt importants sobre l'homosexualitat a la Grècia Antiga, com per exemple el treball de Dover, o per exemple el treball de Boswell sobre la homosexualitat no, en el final de l'Antiguitat Tardana i els inicis de la Mitjana, vull dir, o treball sobre la homosexualitat a la Grècia i la Roma Antiga, impulsats per John Winkler, per David Halperin, per una sèrie d'autors que evidentment van mostrar aquest interès per un altre col·lectiu també, no? Apartat, diguem-ne, o silenciat al llarg de la història. Una altra obra que va marcar els estudis de... Bueno, no us he dit que la història de Sarah Pomeroy ja es va traduir al castellà l'any 81-82 i es continua reeditant, per tant es va traduir relativament ràpid i curiosament una obra dels anys 80, La creació del patriarcado, de Gerda Lerner, que també és una obra molt interessant. Gerda Lerner va ser una pensadora i historiadora feminista que va escriure una obra sobre com es va crear aquest entramat ideològic que anomenem patriarcat, no? A Mesopotàmia, el tercer o el quart mil·lenni abans de Crist, d'acord? I com el patriarcat s'ha mantingut fins als nostres dies i encara avui dia hi ha una societat patriarcal, no? És molt interessant que l'obra de Gerda Lerner, al mateix any que es publica en anglès, ja es tradueix al castellà. Per tant, això que us deia, no? Que aquí s'està al dia del que s'està fent i, a més, d'acord, hi ha una aposta editorial per acostar al públic, d'acord, sí? Aquest tipus d'estudis. Des del punt de vista teòric, serà també molt important, us he parlat de... el feminisme, us he parlat del marxisme, bueno, hi ha un clàssic que heu llegit tots, de Joan Scott, no? El gènere, una categoria d'anàlisi útil d'anàlisi històric, que jo us recomanaria que llegíssiu, més des d'una perspectiva doncs, del marxisme i del món del treball, que havia treballat ella, d'acord, el tema del món del treball. També serà molt influent el que són la psicoanàlisi, val? I evidentment en els estudis sobre la sexualitat, us he parlat de Foucault, però evidentment aquí també jugaran un paper el que serà l'obra de Freud i sobretot l'obra d'un psicoanalista que és Lacan, Jacques Lacan, que jugarà també un paper en els estudis sobre el gènere. I després tot això construirà una cosa que els Estats Units anomenen French Theory i que els francesos diuen que no saben què significa. Ah, d'acord, aquí hi ha una polèmica interessant, no? Vull dir, la French Theory és una barreja de estudis de gènere amb estructuralisme francès, d'acord, i psicoanàlisi. Val? Seria una mica aquesta barreja. I aquí és on emergeix una figura, per destacar un nom, perquè n'hi ha moltíssims, que és la filòsofa Judith Butler, amb una obra que és fonamental, que és Les disputes del gènere, i és a partir d'aquell moment que aleshores es comença a parlar de història del gènere. Val? Entenem per gènere el rol que s'assigna als sexes en una societat. Aquest concepte, sabeu que Judith Butler té un llibre a continuació que es diu Desfer el gènere. Per què? Pues perquè en perspectiva foucaultiana, Judith Butler després ha reflexionat que les categories de gènere, això que avui dia anomenem LGTBI+, o com el vulguem anomenar, d'acord, no deixen de ser instruments, agafo un concepte d'un altre cop de Foucault, del biopoder de tenir classificades a les persones perquè per controlar-les. Aleshores, Judith Butler inclús demana que ens oblidem del concepte aquest de gènere, no? I això d'alguna manera és el que ha propiciat que avui dia pues, es parli de feminitats o es parli de masculinitats o es prefereixi parlar d'identitats múltiples, d'acord, sí, o de sexualitats múltiples, o es parli de no binarisme o de categories que es van augmentant, quan en el fons el més important seria no preguntar-nos per cap d'aquestes categories, perquè en el fons són instruments de classificació i de control sobre les persones i sobre la identitat sexual de les persones que, evidentment, el poder, com diria Foucault, pot acabar fent un mal ús. Com va arribar això a l'estat espanyol? Doncs va arribar amb una sèrie de grups de recerca que des de l'any 85, d'acord, impulsats per Elisa Garrido, van començar, no? Vull dir, primer van començar en aquest grup doncs, en el qual van fer un congrés, unes jornades que es titulava La mujer en l'antigüedat, en el món antiguo, on van participar doncs, la pròpia Elisa Garrido, Mercedes Serrato, Càndida Martínez López, Mar Marcos Sánchez, persones que després s'han dedicat d'acord a l'estudi del gènere, però de seguida es van començar a sumar arqueòlegs, historiadors i historiadores, arqueòlogues, historiadores de l'art, antropòlogues, filòlogues, filòlegs, d'acord, aquest interès per la història del gènere, i van sorgir grups, per exemple, a Granada, amb Maria Dolores Mirón Pérez i Càndida Martínez López i Aurora López Andrés Pociña, amb la revista Arenal, que jo recomanaria també que miréssiu, d'acord, a Màlaga, amb Inés Calero i Juan Francisco Marcos Montiel, del qual us recomano un llibre molt interessant sobre l'homosexualitat femenina a la Grècia Antiga, que es titula Des de Lesbos con Amor, que és un estudi pioner sobre la masculinitat femenina. A València, la professora Carmen Alfaro Giner, sobretot amb el món del teixit. A Barcelona, d'acord, les professores Montserrat Jofresa, Montserrat Camps, Marina Picazo, Dolors Moles, vull dir, una sèrie de professores, però si us hi fixeu, no hi ha homes. Vull dir, és perquè, en el fons, es pensava des de la historiografia dominant i clàssica masculina, que això era una cosa de dones. A Madrid, evidentment, també va haver-hi un institut universitari d'estudis de la dona dirigit per Elisa Garrido i Eulàlia Pérez Sedeño. Tarragona, la doctora Gras, Victoria Gasteiz, la professora Ana Iriarte, molt important, i aquí tenim avui una representant, l'escola creada per la professora Rosa Maria Cid, a Oviedo, d'acord, sí, i en el que seria, i la Amparo Pedregal, d'acord, sí, la difunta Amparo Pedregal, i el grup Demeter, molt interessant també per l'estudi del gènere, les maternitats i el paper de la família, i sobretot molt important per la tasca també editorial, vull dir, estan darrere de la traducció a l'editorial KRK d'Oviedo d'un llibre fonamental de François Thébault, d'acord, que es titula Escribir la història de les mujeres i del gènere, que jo us recomanaria, d'acord? Però podríem sumar Valladolid, amb Lenar Gallego, Saragossa, d'acord? Amb el Modena Domínguez Arranz, Salamanca, Maria José Hidalgo de la Vega, Sevilla, d'acord? Amb Pilar Pavón, vull dir, en tota la geografia, d'acord, sí, de l'Estat, els estudis de gènere han estat actius, d'acord, i estan actius també en aquesta universitat, com, i hem d'agrair a la doctora Varela i al doctor Jordi Pérez, d'acord, que organitzin algunes jornades sobre la dona a la Roma Antiga i sobre el gènere, perquè esperaria doncs, que serveixin d'estímul perquè us animeu a fer aquestes lectures d'obres que jo recomanaria com a introductòries, la de Sara Pomeroy, Claude Mosé, la Mujer en la Grecia Antigua, Eva Cantarella, una obra per mi fantàstica, La calamidad ambigua. Hi ha un article de la professora Rosa Cid que podeu llegir, que us explicarà tota la història sobre el que són els estudis de gènere d'acord a l'estat espanyol, que també resulta molt útil, i que després us animeu a llegir, doncs, per exemple, alguns teòrics dels estudis de gènere, inclús alguns provenients de l'antiguitat. No? Per exemple, són molt interessants els treballs de David Halperin, no?, sobre l'homosexualitat, que alguns estan traduïts a l'editorial Tirant-lo Blanc de València, no? I, per tant, qui diu això, doncs, com us deia abans, la creació del patriarcat de la Gerda Lerner. Jo el que, i acabo amb això, el que en el fons crec que haurien de servir unes jornades com les d'avui, d'acord, sí, doncs que es complís allò que deia Follner, no?, que el passat mai mor, que ni tan sols és passat, d'acord, que el passat és present, no?, i que aquestes jornades servissin una mica d'estímul per tots i totes els que esteu avui aquí, d'acord, us animéssiu a dedicar-vos a l'estudi del gènere. Un estudi que l'estat espanyol, d'acord, té una llarguíssima trajectòria, he començat el 1913, però si ho voleu jo triaria el 1974, com la data, diguem-ne, que es fan estudis de gènere del que nosaltres avui dia entendríem com estudis de gènere, i el relleu d'aquestes primeres generacions ha estat recollit per moltes de les ponents que participaran avui aquí en aquestes jornades, i ara el que us toca a tots i a totes vosaltres, d'acord, és recollir aquest relleu perquè d'alguna manera els estudis, d'acord, sobre el passat i sobre el futur del gènere, no?, tinguin garantida la continuïtat. I per tant, que us animeu a, si encara no pilotar aquesta nau, no?, vull dir, que ens ha de portar com la Ítaca de Cavafis, no?, vull dir, aquests nous descobriments, però que us animeu a començar a remar en aquesta direcció per després poder agafar aquest relleu i comandar el que és la nau dels estudis sobre la història del gènere, que és un tema, diguem-ne, no únicament fascinant, sinó que és un tema vertebral del que és la història social, però la història en general. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, el professor Manuel García Sánchez. Ha dit moltíssimes coses, ens ha obert tot un seguit de punts que es presten a poder parlar, a poder, diríem, discrepar civilitzadament, i també us ha retat, i jo estic d'acord en dos dels elements que inclou als alumnes i a les alumnes, i és, un, la història de les dones i els estudis de les dones no només impliquen a les dones, us interpel·len també als homes, i tots els elements que passi el nostre degà ha començat dient que es fan molts actes aquests dies i de més, i ha parlat de les estudiants que estaven amb la cara coberta amb la presentació del curs, perquè a final del curs passat un grup ampli de professores i de dones que treballen a la Universitat de Girona van fer un manifest en contra de les actituds impròpies, no vam catalogar com a més, perquè no teníem elements perquè el rectorat s'ha negat a explicar-nos, com actituds impròpies dels professors envers, fonamentalment, de les nostres estudiants i fonamentalment això, envers de les nostres estudiants, però totes ens van sentir interpel·lades i vam fer aquest manifest. Aleshores, quan hi ha algun element que grinyola entorn a les dones, els homes s'han de sentir interpel·lats, perquè si no vol dir que prenen partit a favor dels que estan adoptant unes actituds que no corresponen. I segon, que també ho ha esmentat el professor García Sánchez i és molt important, a totes, jo diria, que, o a moltes universitats espanyoles, és que no serveix, com ha dit ell, ser políticament correcte i parlar d'inclusió, ja no es parlen ni tan sols, parla d'igualtat, que ja veurem igualtat amb qui, però no es parla d'igualtat d'oportunitats, que seria fonamental. Però, sobretot, seria important que reclaméssiu no una assignatura amb la qual es parli de les dones, sinó que reclaméssiu a cada un dels vostres professors i professores que faci història sencera, història, com deia Marc Bloch, història total, que no faci una història parcial, que no continuï fent una història dels homes a la història, perquè si no, no hi hauria història, entre altres coses. Aleshores, jo li dono, diríem, la raó i us estimulo a que reclameu això, nois i noies, de conèixer tota la història. I ara us donarem el micro perquè pugueu fer-li moltes preguntes, perquè ha donat molts punts perquè us pugui aclarir o pugueu preguntar. Algú ha aixecat la mà, que no he vist si...
De totes maneres, mentre penseu una pregunta, a mi sempre m'agrada citar una frase d'un historiador romàntic, es deia Michelet. Michelet és un gran estudiós de la Revolució Francesa i és el primer que va mostrar sensibilitat per estudiar les dones en la Revolució Francesa. Evidentment, avui dia la seva obra està superada. Però ell sempre deia, em sento un home complet per comptar amb els dos sexes de l'esperit. Aleshores, jo crec que estaria bé que s'indistingui que siguem homes, que siguem dones, que siguem cisgèneres o transgèneres, és indiferent. Com a historiadors i com a historiadores, és molt important que donem veu a tots els personatges i a tots els protagonistes i a totes les protagonistes de la història. Val? I és molt important insistir en aquesta idea, vull dir, no ens conformem amb lo políticament correcte, d'acord? Sí, no ens conformem amb una assignatura de gènere i història si després no és transversal l'estudi del gènere, perquè això és una manera de silenciar aquestes veus que han estat silenciades. També ho comentava la doctora Varela, vull dir, compta amb el concepte de la igualtat, perquè el concepte de la igualtat moltes vegades és que la raó patriarcal, els homes són condescendents i accepten que les dones tinguin drets si es masculinitzen, que també és un debat interessant des del punt de vista historiogràfic. Vull dir, es tracta de que aconseguim, diguem-ne, una societat inclusiva, d'acord, on tothom pugui ser persona amb la seva identitat, d'acord, sí, sense que hagi de donar explicacions ni justificar-se davant de ningú, i aquesta societat inclusiva, d'acord, sí, s'ha de traslladar també a que la historiografia, els estudis d'història, també tinguin aquesta perspectiva inclusiva. Vull dir, inclusiva, en el fons, el que vol dir és que no deixin a ningú fora del discurs historiogràfic, que és el que s'ha fet tradicionalment, i curiosament ho deia la doctora Varela, vull dir, aquí segurament l'Escola dels Anals doncs va jugar un paper bastant important, vull dir, una magna obra que va servir perquè ens introduïssim, que és La història de les dones, de Georges Duby i Michel Perrot, curiosament és una obra que acostuma a sortir d'una part, perquè no tots som membres de l'Escola dels Annals, però sí que d'una part d'aquesta escola historiogràfica que va recuperar aquesta historiografia total, vull dir, que no fos excloent de ningú, de cap persona.